Notícies Vespre. Pau Durant.
Primer dia amb les noves freqüències de la línia Barcelona-Vallès en marxa. Des d'avui passen el doble de combois per les vies que van de Sabadell a Barcelona. En hora punta, el temps d'espera entre un tren i l'altre és de 5 minuts. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que ara ja es pot parlar en ferm de Metro del Vallès.
Doblem l'oferta en hora punta entre Barcelona i Sabadell i Terrassa. I, per tant, com deia abans el conseller, es podrà anar a buscar el tren, es podrà anar a buscar el Metro del Vallès sense estar pendent dels horaris, perquè hi haurà trens sempre.
La millora de les freqüències ha estat possible per la incorporació de 15 nous trens, la nova configuració de les línies i l'arranjament d'estacions com la de Plaça Catalunya. En conjunt ha suposat una inversió d'uns 120 milions d'euros. Aquest dilluns es comencen a buscar les restes del sindicalista sabadellenc Cipriano Martos al cementiri de Reus. El procés pot durar diversos dies fins que apareguin els ossos. Des de Memòria Democràtica de la Generalitat destaquen la importància del procés. Martos va morir el 17 de setembre de 1973 a l'Hospital de Reus després d'ingerir un còctel d'àcid sulfúric i gasolina durant un interrogatori de la Guàrdia Civil. I en esports, l'Astralpul Natació Sabadell femení debuta a la segona fase de la Champions. Les de David Palma buscaran el bitllet a quarts de final per intentar aconseguir la sisena. Us ampliem aquesta i altres notícies en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix fem un cop d'ull a les carreteres que menen a la ciutat. Per exemple, no veiem incidències destacables a l'entrada i sortida de Sabadell. Potser, per exemple, la B30 a l'alçada de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, 1,5 km de circulació amb retencions. També a Montcada i Reixac a la C-17. Si aneu en sentit a Barcelona, trobareu 3 quilòmetres de restriccions a la circulació, sobretot per als controls per meteorologia adversa. La resta, de moment, com una seda.
El temps.
Volem saber la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens ho expliqui el Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí dominat bàsicament per l'ambient assolellat, la nubositat tornarà a augmentar i al final del dia el cel quedarà cobert a pràcticament tot Catalunya amb precipitacions que faran acte de presència al terç oest del país i que durant la nit i la matinada es generalitzaran per qualsevol punt del país, amb temperatura avui que quedarà més alta que la jornada d'ahir, de fet amb valors que a punts de litoral podran fregar els 20 graus. Com dèiem, precipitacions que durant la nit es generalitzarien i amb neu que farà acte de presència al Pirineu amb una cota de neu en un primer moment al voltant dels 1.600 metres, baixant cap als 1.400, situant-se al voltant dels 1.000 a l'inici i al final de la matinada a punts del vessant nord del sector. De cara a demà, les precipitacions tindran tendència a anar a desaparèixer, entrarà la tramuntana i el mestral forts, també l'onada es complicarà amb alteració marítima a punts de l'Alt Empordà i les precipitacions que durarien fins a mig matí durant la tarda encara quedaria algun ruixat residual a punts de la costa central i de la costa nord. Com dèiem, demà temperatura en descens clarament i de cara a diumenge haurem de parlar encara d'algunes precipitacions al terç sud del país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La posada en funcionament avui de les noves freqüències de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils ha suposat un abans i un després pel servei. S'han doblat els combois en circulació en hora punta, de manera que els trens que uneixen Sabadell amb Barcelona passen cada 5 minuts entre 8:15 del matí i 10:15. Mateixa freqüència de pas pels combois entre Terrassa i la capital catalana, mentre que hi ha un tren cada 2 minuts i mig en el cas de Sant Cugat. El president Pere Aragonès ha destacat aquest pas endavant després que aquest matí hagi fet el trajecte Sant Cugat-Terrassa acompanyat del conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández.
Ha una aposta clara per aquesta infraestructura, una aposta clara pel transport públic i per la millora de la mobilitat en una de les zones del país on hi ha més mobilitat de persones cada dia, una de les zones de Catalunya, de les comarques de Catalunya, amb més dinamisme econòmic i amb més potencial també de creixement.
Aragonès també ha refermat el compromís de la Generalitat amb la millora del transport públic. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Un compromís, ha dit Pere Aragonès, que es demostra amb la inversió de 120 milions d'euros a la xarxa ferroviària per poder implementar aquest augment de les freqüències. S'han comprat 15 noves unitats per poder doblar el nombre de trens que circulen en hora punta, que en el cas de les línies S1 i S2 passen dels 6 als 12. Alhora s'ha replantejat la xarxa i s'han suprimit les línies S5, S6 i S7, de forma que els trens procedents de Terrassa i Sabadell fan totes les parades i, a més, s'han remodelat algunes estacions, com la de Plaça Catalunya, per tal de permetre l'entrada automàtica dels trens. El president de la Generalitat ha afirmat que ara el servei és més eficient i l'ha comparat amb el de Rodalies, que considera que podria ser molt millor si el govern català el gestionés directament.
Hi ha de tenir dret el conjunt dels ciutadans de Catalunya i per això no ens cansarem mai, tampoc avui, d'exigir el traspàs de Rodalies de Renfe.
De fet, amb l'augment de les freqüències en marxa des d'avui, la línia Barcelona-Vallès podrà arribar al màxim de la seva capacitat, tot passant dels 80 milions de viatges als 110 milions. De moment, però, segons dades de la mateixa companyia ferroviària, actualment la línia es troba en un 57,1% de la seva capacitat, de manera que encara hi ha camí per recórrer fins a arribar al límit de la infraestructura.
L'Associació per la Promoció del Transport Públic ha celebrat l'increment de les freqüències a partir d'aquest divendres i ho ha qualificat de dia històric. En un comunicat, l'entitat assegura que el fet que els combois passin cada 5 minuts entre la capital catalana, Sabadell i Terrassa optimitza la capacitat de transport i assenyala que el sistema passa a explotar-se com un metro, un fet al qual també hi ha fet referència el president Pere Aragonès aquest matí.
Doblem l'oferta en hora punta entre Barcelona i Sabadell i Terrassa i, per tant, com deia abans el conseller, es podrà anar a buscar el tren, es podrà anar a buscar el metro del Vallès sense estar pendent dels horaris, perquè hi haurà temps sempre.
Tot i això, la PTP lamenta que no s'hagi anunciat cap millora en cap de setmana, de forma que es manté un interval de pas de 10 minuts fins a Sant Cugat i de 20 fins a Terrassa i Sabadell. El procés de recuperació de les restes del sindicalista sabadellenc Cipriano Martos, mort fa pràcticament 50 anys després d'ingerir un còctel d'àcid sulfúric i gasolina durant un interrogatori de la Guàrdia Civil, arrencarà el pròxim dilluns, dia 12 de desembre. Concretament, s'iniciaran els preparatius per exhumar una fossa comuna de la Beneficència, ubicada al cementiri de Reus, on tot apunta que hi hauria les seves restes. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Alfons Aragoneses, ha destacat la importància d'aquest procés en declaracions al Cafè de la Ràdio.
És molt important de cara a la reparació de la família, aquesta família. No se li va arrabassar un membre, una persona que es va enganyar la família i no es van entregar mai les restes i, per tant, aquesta família no va tenir la possibilitat d'inhumar dignament aquesta persona.
Tot i aquest pas endavant, Aragoneses admet que el procés d'exhumació de les restes de Cipriano Martos serà complicat tècnicament.
El cementiri és un terreny delicat, hi ha altres tombes, hi ha nínxols, i el dilluns començarem a preparar el terreny i al cap d'uns dies podrem començar a excavar. És una operació molt complexa perquè es tracta d'una fossa que està dins del cementiri de Reus. I com deia al començament, és una fossa de beneficència. Per tant, hi trobarem restes d'altres persones que van ser inhumades allà. Per tant, és un repte des del punt de vista tècnic.
A part de l'exhumació de les restes de Martos, en el pròxim any s'emprendran accions similars en altres fosses, a petició dels familiars, gràcies a una inversió de més de 4 milions d'euros. Al Vallès Occidental, ara mateix, hi ha confirmades 5 fosses i n'hi ha 4 més de probables.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les vetlladores, personal de suport a alumnes amb necessitats especials dins l'aula, reclamen al Departament d'Educació que internalitzi el servei. El col·lectiu ha fet aquesta demanda arran dels problemes amb el cobrament de la nòmina del novembre per part de 600 professionals del Vallès Occidental i la Catalunya Central. La Fundació Suma, l'empresa que gestiona el servei, no els ha començat a abonar el seu sou fins aquest 8 de desembre.
Les vetlladores denuncien tenir condicions laborals precàries a les quals ara se sumen problemes amb el cobrament de les nòmines. Jessica Estepa, vetlladora de les escoles Sant Muntada i Gaudí de Sabadell, explica que moltes d'aquestes professionals treballen per hores i en més d'un centre educatiu.
Tenemos compañeras, incluida yo, que tienen que trabajar o en dos sitios o en dos centros porque trabajamos por horas y para tener un salario mínimo en condiciones y una vida digna hay personas que tienen que trabajar en dos y tres centros. Yo trabajo en dos centros, por ejemplo, y los miércoles solo trabajo una hora. O sea, es así de triste nuestro trabajo.
Davant d'aquesta situació, Estepa insta a la Generalitat que mogui fitxar i gestioni el servei de manera directa.
Nosotros luchamos por una escuela inclusiva, trabajamos por una escuela inclusiva, pero queremos nuestros derechos y nuestras nóminas y que esto no sea una empresa externalizada, sino una empresa que pague la Generalitat. O sea, queremos que nos pague la Generalitat. Nosotros queremos lo que es nuestro y nuestros derechos como trabajadores en la escuela pública.
La vetlladora sabadellenca afirma que mai abans havien tingut problemes amb les empreses que havien gestionat el servei, la Fundació Pere Tarrés i Fundiesplai, i avisa que la concessió amb la Fundació Suma és per als pròxims 2 anys. Per això, temen que puguin tornar a tenir problemes amb les nòmines en el futur.
Obrim pàgina cultural, la coordinadora de músics de Sabadell arriba al seu 25è aniversari i ho celebra aquest cap de setmana amb concerts, però també amb una protesta. El president de la coordinadora de músics, Carlos Puig, reclama espais dignes al programa al matí.
És per demanar espais dignes per la música en viu, i més concretament la música moderna. Vull dir, la coordinadora, quan va néixer fa un quart de segle, tenia l'objectiu d'unificar els grups de música i els músics de Sabadell, perquè la situació en aquell moment ja no era del tot bona a nivell de musical.
Lamenten que sempre s'han de fer les actuacions a l'aire lliure i només hi ha una sala privada i un parell de bars amb llicència. Reclamen una mostra pública organitzada per l'Ajuntament perquè es vegin els grups locals i que tingui un pressupost més enllà de la festa major.
A nivell d'inversió, si ens fixem, per exemple, l'any passat, de 165.000 euros que hi havia per cultura, només un 3% es va destinar a la música moderna. Llavors, amb aquests nivells econòmics és molt difícil tirar endavant i, per exemple, en el nostre cas, que ens agradaria, perquè som més de 150 músics i 40 grups, tenir una programació estable durant tot l'any, però en aquest cas, al no tenir espais fixes o cedits, hem d'anar fent com bolets dintre de la programació de l'any, doncs, el dia de la música al juny, la festa major...
El primer president de l'entitat, David Carrasco, diu que recorda aquesta mena de problemes des dels inicis.
En los años 90, jóvenes del Distrito Norte nos juntábamos para hacer conciertos y el ayuntamiento siempre decía no, o ponía trabas a hacer todo, o dejarnos infraestructura para hacer conciertos. Y mira que eran conciertos solidarios por la guerra de Guinea y Ruanda, que toda la pasta que se conseguía en Camborras, que ya ni existe, creo que ahí hay un colegio ahora público, pues no nos lo dejaba. Entonces, por eso, y aparte, recoger información de grupos de música en el SIG, Servicio de Información Juvenil, no había nada.
La concentració es farà aquest dissabte a la plaça Sant Roc a les 11 del matí i es convertirà en una marxa reivindicativa fins a la plaça de la Creu Alta, on acabarà a les 12 quan començarà el primer cicle de concerts de la jornada, fins a les 4 de la tarda, amb botifarrada inclosa. Hi tocaran Leiden, Hot Rocks, Helen Alfaro i El Sobrino del Diablo. Canvi d'espai a partir de les 5 i fins a 11:45 de la nit a Cal Estruc amb Hitbox, Resurgidos, Black Star, Versus Vibra, Three Engine Empire, que estem escoltant, i De Capaces. L'acte inclou un homenatge als presidents anteriors de la coordinadora, tot plegat per reivindicar la categoria del rock, el pop i el heavy metal de la ciutat. La Masia de la Mata de Mura es convertirà en un centre d'interpretació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac abans que acabi el 2024. L'objectiu del nou equipament és fomentar els estudis d'aquest espai.
Uns estudis que ja s'estan fent malgrat no comptar amb una infraestructura. El director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, Àngel Minyó, explica què aportarà el nou centre d'interpretació en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Moltes vegades es realitzen estudis
i no tenen, diguem-ne, una infraestructura per suportar, pues, els investigadors que puguin ser-hi a la zona. La idea és rehabilitar aquesta masia de manera que pugui haver-hi uns espais d'allotjament, uns espais de laboratori i uns espais de sala de laboratori en brut.
De fet, Minyó espera que l'activitat creixi amb la posada en marxa del centre d'interpretació.
Nosaltres tenim un pla de seguiment de paràmetres ecològics, però ja en aquest entorn s'encarreguen diversos estudis, però hi ha molts més estudis que es poden donar a terme i òbviament, disposar d'aquesta infraestructura facilitarà l'estudi. Diguem-ne que apropa, tota una sèrie d'infraestructures al servei dels investigadors, que òbviament esperem que siguin del seu profit i que llavors reverteixin en la millora del coneixement.
La creació del centre d'interpretació suposarà una inversió de 3,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançat pels fons Next Generation.
I ens quedem a la comarca. 10 tions repartits pels diferents municipis del Vallès Occidental i pistes a les xarxes socials per localitzar-los. Qui els trobi primer se'ls endurà a casa. Aquesta és la filosofia de la campanya nadalenca del Consell Comarcal. 10 tions amagats al Vallès en marxa des de dilluns. La primera pista ja s'ha publicat al perfil Viu al Vallès de Twitter, Facebook i Instagram i consisteix en una sopa de lletres on s'hauran de trobar els 10 municipis on s'amaguen els tions. Les indicacions s'aniran publicant de forma periòdica fins a pocs dies abans de Nadal. La troballa dels tions, però, és només l'excusa per promocionar els racons més atractius de la comarca. Així ho ha assenyalat la tècnica de turisme del Consell, Eva Chica, en una entrevista al Matí.
La intenció que tenim amb aquesta campanya, doncs, com tu bé dius, és que la gent conegui el patrimoni natural i cultural que tenim a la comarca, que és molt ric i variat, i que aprofiti, doncs, aquests dies que tenim de festa, bé per vacances de Nadal o com ara el pont, per començar a fer una miqueta de turisme per la comarca i d'apropar-se a aquests indrets que alguns potser són més coneguts, però d'altres probablement no ho siguin.
Qui localitzi un dels tions amagats s'haurà de fer una fotografia i compartir-la a les xarxes anomenant el perfil Viu al Vallès. Després se'l podran dur a casa per fer-lo cagar la nit de Nadal.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El fotoperiodista sabadellenc David Bisbal ha rebut l'últim adeu en una cerimònia al tanatori de la ciutat aquesta tarda. Bisbal, de 46 anys i cap de fotografia del mitjà digital i Sabadell, va morir de forma sobtada dimarts passat a casa seva. Polítics, entitats i bona part de la societat civil sabadellenca hi han estat presents i li han dedicat també missatges de record a través de les xarxes socials. I és que Bisbal també estava molt vinculat a la cultura local. Era el cap de premsa de Joventut de la Faràndula i Sabadell Teatre Associació. També era responsable de premsa de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, un lligam derivat de l'assassinat del seu pare, el policia municipal Joan Bisbal, en un atemptat dels Grapo a Sabadell l'any 1979. La sala de cerimònies del tanatori s'ha quedat petita per acomiadar-lo. Des de Ràdio Sabadell ens sumem a les mostres de condol per aquesta pèrdua i traslladem tot el nostre suport a la família i als amics de David Bisbal.
Ràdio Sabadell.
Tindríem mugrons de titani, collons de metacrilat i natxes de plexigràs.
Tots llibres deberien estar quemats.
És com la tònica, o l'odies o t'encanta.
Llegué a la conclusió muy, muy, muy acertada que estaven todos com una cabra.
Derecho a ser más friquilloso, friquilloso, friquilloso.
Tuneri, amb Karim Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
Delicious, màgic, moe, moe, kiu!
Torna al Quinto.
I torna a Ràdio Sabadell.
Una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio.
El segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell.
I ha preparat un bon lot de regals.
Premis al Quinto i a la plena.
Jugar és ben senzill.
Passeu per Ràdio Sabadell al carrer Doctor Puig, número 18, i recolliu el vostre cartró.
A jugar i a guanyar!
El Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell.
Les tradicions a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Bateguem amb la nostra ciutat. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Marea Pensionista de Catalunya ha rebutjat la proposta del govern espanyol d'ampliar el període de càlcul de les pensions de 25 a 30 anys i triar els 28 millors. L'entitat assegura que la reforma que planteja el Ministeri de Seguretat Social només té un objectiu i és reduir les futures prestacions. Així mateix, critica que el poder polític s'està sometent al dictat, diu, del poder financer espanyol i europeu. Per això proposen que es torni el període de càlcul de 15 anys, tal com es feia abans de la reforma del 2011. I el Departament d'Igualtat i Feminisme es posa en marxa un pla d'assessorament i acompanyament jurídic a les persones i entitats defensores dels drets humans davant l'augment d'atacs i amenaces per part de l'ultradreta. La consellera Tània Verge ha anunciat que aquest programa es posa en marxa després de detectar que més d'un 60% de les organitzacions catalanes enquestades van manifestar haver rebut algun tipus d'agressió, la majoria en l'àmbit digital.
Esports.
Des de 3:15 de la tarda està en marxa el debut de l'Astralpool Natació Sabadell Femení a la segona fase de la Champions. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
De moment sembla que ha començat bé pels interessos de les sabadellenques, no?
Sí, perquè quan s'han jugat 2 minuts del tercer quart, les noies de David Palma estan guanyant contra el Ferencváros per 7-2. Recordem que l'Astralpool està debutant directament a la segona fase, ja que com a subcampiones de la darrera edició s'han estalviat disputar la primera. A part del Ferencváros, els sabadellenques també s'han vist enquadrades amb l'Eger, que és l'anfitrió, i el Mataró. El tècnic David Palma creu que és important començar guanyant avui per afrontar amb més tranquil·litat la resta de partits del cap de setmana.
Els tres seran molt importants, però jo penso que el primer contra Ferencváros, començar sumant, és important. És el partit, és l'objectiu que ens hem marcat així a curt plaç, o sigui, la primera victòria és molt important perquè et dona confiança, no? És com ara que venim del Mundial de Futbol, no? El guanyar aquest primer partit et dona, bueno, tinc dos partits a enfrontar que puc anar, no amb confiança, però amb tranquil·litat de que sé que hi ha dins 3 punts i a veure si tenim sort i arribem a l'últim partit i l'únic que ens juguem contra el Mataró que sigui cada primera de grup.
Els pròxims partits de l'Astralpool seran demà a 3:15 contra l'Eger i diumenge a les 10 del matí contra el Mataró. Recordem, ara mateix, minut 3 del tercer quart, Astralpool Natació Sabadell 7, Ferencváros 2.
Pel que fa a l'equip masculí, ahir es van imposar el derbi Vallèsà contra el Club Natació Terrassa i encadenen ja 9 victòries en 9 partits en el que portem de Lliga.
Els de Quim Colet van endur-se el duel per 7-11 i es mantenen líders a la divisió d'honor. Contra el Terrassa, el nom propi va ser el de Bernat Sanahuja, que va anotar 5 gols. El mateix Sanahuja acceptava que havia sigut positiu anar previnguts al derbi.
Sabíem que contra Terrassa mai és fàcil, que seria un partit que fins al final no es decidiria i, com tu dius, hem començat bé, que això a vegades no ens passa, que hem d'anar com remuntant molts cops i, bueno, ja està bé que comencem bé. Després, a la segona part sí que ens hem adormit una mica, però després ens hem sabut mantindre i, bueno, bé, contem per la victòria i els punts.
L'Astralpool masculí té ara 2 dies de descans i dimarts viatjarà fins a Bèrgam per enfrontar l'endemà el seu primer desplaçament de la temporada a la fase de grups de la Champions. Serà a la piscina del Brescia italià, un dels colosos de la competició, semifinalista el curt passat i co-líder del grup B.
I parlem del Centre d'Esport Sabadell, que va tancar l'any 2022 a la Nova Creu Alta, caient per 0-1 contra el Real Unión de Irún. Els de Gabri García se situen només un punt per sobre de la zona de descens.
Els arlequinats no van aconseguir trobar el camí del gol i per contra els irundarres van aprofitar una de les úniques oportunitats que van tenir a la sortida d'un córner per emportar-se els 3 punts del temple. El tècnic de Sallent afirmava al final del partit que han d'estar molt més atents a la jugada d'estratègia dels rivals, ja que els està costant molts punts.
Sobretot la pilota aturada, crec que ara ja ha de ser la nostra assignatura ja, però a treballar urgentment. Ja ho fem, però crec que ens està traient masses punts i hem de millorar-ho immediatament, això. I és veritat que això també va en relació del perfil de jugador que tens, no? Al final nosaltres ara estàvem parlant i aquest perfil de defensa, hi ha hagut jugades a l'àrea d'ells, no sé quants cones hem tret, bastants, en el que César Morgado ha rematat una i les altres l'han agafat a totes.
Sense temps pràcticament per descansar, els sabadellencs han començat a preparar aquest matí el partit contra el Real Murcia del pròxim diumenge. Els de Gabri es veuran les cares amb els 5ens classificats de la primera federació, que només han encaixat un gol en els últims 5 partits. El tècnic creu que de cara al partit a Murcia s'haurà de fer alguna rotació per sortir amb jugadors més frescos.
Ara doncs, una mica l'escenari sí que canvia, amb 3 dies, amb un viatge llarg que hi haurà, i per tant, possiblement, vulguem donar a l'equip una mica més de frescura, diguéssim, no? Segurament, hem d'acabar de veure tothom com està i com arriba, però és una de les possibilitats, segur.
Amb la jornada 15 completada, ara el conjunt arlequinat baixa fins a la 14a posició amb 18 punts, un més que la zona de descens i a 5 del play-off que marca precisament el Real Múrcia.
I en futbol formatiu, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell visita la Fundació Esportiva Grama en el duel de la 14a jornada de la Divisió d'Honor.
Els de Marc Nomen van caure la setmana passada contra l'Ebro, rival de la part baixa. Els de Santa Coloma estan també immersos a la lluita per la permanència, ja que arriben com a penúltims classificats. El jugador juvenil A del Centre d'Esports, Adrià Petit, assegura que l'equip té clar que no poden anar confiats.
Sí, bueno, això ho sabíem abans d'enfrontar-nos a l'Ebro i a l'Europa i a la gent, als equips que estan així per sota, que no podem anar confiats ni contra aquests perquè és una lliga molt complicada i molt difícil, però bueno, seguim amb mentalitat de guanyar i només pensant en treure els 3 punts.
Els de Marnomen són descens, però amb 14 punts es podrien complicar la vida si caiguessin al nou municipal de Santa Coloma demà a les 4.
Un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell ja va jugar el partit avançat dissabte passat contra el Martinenc empatant a 1. El que sí que juga aquest cap de setmana és el Mercantil, que segueix invicte a la Lliga.
Els de Marxa Labarder reben el Joan Murtró al Nàstic Manresa, en el que suposa un duel entre el quart i el cinquè classificat. El tècnic del Blaugrana creu que, tot i ser un equip imbatut de la Lliga, li agradaria començar a sumar de 3 en 3, sobretot a casa.
Necessitem sumar 3 punts ja, i més tenint en compte que juguem a casa, ens hem de tornar a fer forts a casa, intentar sempre a casa sumar 3 punts, i fora de casa sabem que és molt, molt complicat, que els rivals es fan molt forts quan juguen de locals, doncs intentar puntuar, però a casa hem de sumar 3 punts sí o sí, i sigui contra qui sigui.
Diumenge a 4:45 començarà a rodar la pilota a la Raona Marinals.
I jornada intersetmanal molt propícia per l'Oar Gràcia femení, que va guanyar ahir al migdia la pista del Benidorm i amplia la distància respecte a les terceres classificades de la Divisió d'Honor Plata.
Les de Carol Carmona es van imposar per 22-28, mentre que les seves immediates perseguidores, la Roca, va perdre a Alacant i el Sant Vicenç va empatar contra el Mataró. Maria Mutlló, jugadora gracienca, ho valora molt positivament.
Crec que els resultats dels altres equips ens han beneficiat totalment, no? I per això també avui no ens podíem despistar i havíem de treure aquests 2 punts, perquè rivals que tenim a baix perseguint-nos amb punts un avall, un amunt, era molt important que perdessin, han perdut, i per tant nosaltres ho hem aprofitat molt bé i hem assegurat aquests 2 punts.
L'Oar ha guanyat els 2 enfrontaments d'aquesta setmana i demà buscarà fer el 3-3 en aquest tram de compromisos contra l'Onda. Poc més de 48 hores hauran passat entre la victòria d'ahir i quan soni el xiulet inicial demà a les 6 de la tarda al carrer Bocaccio, amb aquest Oar femení amb vol Onda.
L'equip masculí torna a l'acció demà en un duel d'altura a Primera Nacional, Oriol.
Els graciencs es veuran les cares amb el Sant Joan d'Espí, en el que serà el primer gran repte després d'un tram de partits plàcids. Demà es veuran les cares amb un Sant Joan d'Espí que és rival directe a la part alta de la Primera Nacional, que està més igualada que mai. Pau Hernández és porter dels verdiblancs.
Un partit molt difícil que no es decidirà fins als últims instants. Creiem que si fem feina bona aquesta setmana, si treballem, si juguem conjuntament i fem el nostre joc, el podem tirar endavant, perquè sí que és veritat que Sant Joan està a la part alta, però nosaltres també hi hem estat i creiem que podem consumir amb això.
Demà, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, començarà l'enfrontament al poliesportiu Salvador Gimeno.
Més qüestions en format breu. A la segona B de futbol sala, l'escola Pia rep el carrer Garcilaso, el líder Cerdanyola, en un moment molt delicat.
Després de la derrota 2-4 contra el segon, el Bellsport l'Hospitalet, els de Pedro Donoso estan immersos a la zona de descens. José Ruiz Peluca és jugador de l'equip Escolapi.
Para mí no es mal momento, la verdad. Jugamos en casa, sabemos que para mí es el rival que mejor compite de la liga, es el que mejor compite, sabe competir, está en todo momento el partido, les está entrando todo, pero bueno, que tampoco tenemos que preocuparnos. Hospitalet va segundo y esta semana hemos estado por encima del marcador, hemos estado 1-2, hemos estado con opciones hasta prácticamente los últimos 40 segundos de por lo menos puntuar.
De la seva banda, el Natació Sabadell juga fora a una pista tradicionalment complicada, la d'un Canet, que s'ha situat 2 llocs i 2 punts per sota dels d'Adri Sánchez a la zona mitjana de la classificació. Marc Hermosel, jugador de l'equip, parla de l'ambient hostil que espera a terres maresmenques.
He ido un par de veces a esa pista y la verdad que el ambiente es un poco hostil, pero bueno, es un ambiente que gusta jugar, que se llena el campo y bueno, que mientras juegas te lo pasas bien, porque son de los campos que gusta jugar.
El club ve de guanyar 7-6 a casa contra la Indústries B i està enganxat al tren capdavanter del grup. El duel a Canet començarà demà a les 6 de la tarda, mentre que l'escola Pia Cerdanyola arrencarà al carrer Garcilaso a 2:45 del migdia de diumenge.
En esquaix, Oriol Iker Pajares es va acomiadar ahir del de Hong Kong Football Club Open.
L'esquaixista sabadellenc va perdre els quarts contra el cap de sèrie número 1 d'aquest torneig de categoria bronze, l'egipci Marwan El Shorbagi, per 3-7-0 i s'acomiada de la competició.
Marxem. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació torna dilluns a les 8 del matí. Mentrestant, podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials o a la web radiosabadell.fm. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.